Doctor Antoni Trilla, molt bon dia i bon dilluns.
Molt bon dia, bon dilluns a tothom.
A veure, doctor, jo tinc por. Li he de dir.
Vale, sí, vinga.
Sí, sí, perquè hi han dues qüestions. Una, sentim lògicament les dades diàries i diem, doncs, escolta, va bé, anem passant de fases, etc. La gent, hi ha imatges múltiples aquest cap de setmana de persones que amb aquestes dades creuen que ja estem en una situació, doncs, que ens permet una certa relaxació. I, en canvi, hi ha molts científics que diuen hi haurà rebrot, sí o sí. I, clar, tot plegat, no seria millor que anéssim més a poc en la desescalada per garantir que no hi hagi rebrots a la tardor?
Decisió difícil des del punt de vista de que tothom i molts sectors tenen pressa per tornar a l'activitat i tots nosaltres també jo crec que hi ha un sentiment d'intentar normalitzar dins del que sigui possible moltes de les nostres feines i coses que fem cada dia. Mm. Jo crec que aquí l'equilibri important és realment aquesta prudència, però jo diria també que aquesta prudència, i insistim en el mateix, depèn molt de la nostra actitud individual i alhora col·lectiva. És a dir, tot això que ara es pot fer, passejar més rato, anar aquí, anar allà, es pot fer sempre que nosaltres mantinguem la distància física aquesta de seguretat, sempre que portem la mascareta on l'hem de portar i sempre que intentem mantenir totes aquestes precaucions d'higiene. Lògicament, augmenta el risc perquè ens tornem a trobar, ens tornem a moure i totes aquestes coses, però aquest risc alhora es pot relativament controlar si tothom fa el que s'ha de fer. El que no és en absolut tranquil·litzador és que es doni més llibertat col·lectivament per fer coses i que alhora individualment decidim passar, si em permeteu l'expressió, olímpicament de les mesures de prevenció i dels consells. Aleshores, com que el virus segueix aquí, tot i que la seva circulació realment s'ha apaivagat bastant, és evident que en qualsevol moment podria haver-hi un repunt o un rebrot, que de nou, aquí la clau és detectar-lo a temps i intentar tallar-lo sense fer, diguéssim, grans mesures o sense que aquestes mesures tinguin una extensió tal que ens porti a fer un pas endarrere. Però la prudència jo crec que és la paraula que ha de definir tot això. Prudència, si permeteu, prudència individual, prudència institucional i prudència col·lectiva. Aquí és una mica hem de treballar-hi tots, si no, malo.
Si no, malament. Sí. Perquè, per exemple, el cas del municipi a Múrcia, de Totana, que es quedarà en fase 1, que no passarà a la fase 2, per un cas, no? És un cas. Aturada a la desescalada per motius de control, perquè no canvia, en aquest cas no canvia fase, perquè hi pot haver un augment de casos que no s'hagin identificat els contactes, és a dir, que s'estiguin produint en alguns indrets alguns rebrots que justament ens indiquin això.
Exacte, aquest és una mica el panorama. Per això la vigilància és molt important. En aquest cas concret, pues, s'ha d'analitzar si hi ha hagut un augment de contagis, si aquests contagis estan ben traçats, si se sap d'on venen, i si la resposta és, bueno, l'augment potser no és tan petit, i segona, no podem seguir la pista, per les raons que sigui, a determinats contactes, aleshores tens la sensació o tens la seguretat de que pot haver-hi transmissió que se t'escapa, i si aquesta transmissió no la detectes, pot ser que s'aturi, pot ser que a poc es vagi apaivagant, o pot ser que creixi. Aleshores, el més prudent és, malauradament, no tenim altre sistema, és pas enrere, tornar a controlar fins que, de nou, aquest possible repunt es vegi o identificat, o idealment identificat i controlat. Uh-huh. Aquesta és una mica la situació. Accions puntuals, espero que no siguin de gran extensió ni que afectin a molta gent, però s'ha d'anar vigilant, sí, sí.
Hi ha una notícia d'aquest cap de setmana que quan jo li deia que tinc por és perquè llegeixes algunes notícies en alguns indrets del món, perquè això és una pandèmia, que et fan pensar que hi ha molta gent que és asimptomàtica o que senzillament està confiat perquè diu, si jo em contagio, total, jo sóc jove i passaré 14 dies i no passa res. Als Estats Units, un positiu asimptomàtic va causar 52 contagis en un assaig d'una coral al mes de març.
Sí, aquest és un estudi molt... Bueno, això és la part que a mi més m'agrada, no? L'epidemiologia aquesta de rastrejar aquest tipus de coses. Realment és un cas molt curiós, perquè una persona que tenia símptomes, evidentment amb la millor fe del món, va pensar que era un refredat, però bueno, també el context americà, no sé si podia haver pensat també que tenia la Covid-19, va anar a un assaig, el cor era nombrós, espai tancat, molt apropets uns dels altres, evidentment sense mesures de protecció, perquè suposo que cantar amb mascareta deu ser força complicat, i el resultat és que a partir d'un únic cas van haver-hi més de 50 i pico contagis d'ells 30, si no recordo malament, sí, sí, confirmats, i dos morts, fins i tot, i tres greus, i dos morts. Clar, això el que ens porta és a una situació que és curiosa, però que ja la veiem amb altres infeccions, que és que hi ha persones que en determinades condicions contagien molt. I afortunadament, per equilibrar-ho, per entendre'ns, hi ha moltes persones que no contagien. Per tant, aquests events, fixeu-vos, espais tancats, molta gent, aquí pot haver-hi un cert rebrot. Recordeu el cas de Corea, un senyor que es va passejar per allà per una sèrie de clubs nocturnos, i no sé quantes en seguiment. Vull dir, són aquestes coses puntuals que s'han de vigilar i s'han d'identificar, sí, sí.
Perquè hi ha una qüestió, la gent pensa, bueno, si hi ha un rebrot ens tancaran una setmaneta. No. Si hi hagués un rebrot preocupant, hauríem de tornar a la casella zero, no?
Home, si fos molt preocupant i molt extens i no el detectéssim a temps, evidentment, amb l'experiència que hi ha fins ara, molt probablement hauríem de donar passos enrere. Sí, sí, la cosa es complicaria. Esperem que no sigui així, però bueno...
No vull cridar el mal temps, eh? Però és
no,
que
no,
jo,
no, jo tampoc, jo tampoc.
Jo suposo que com Antoni Trillas, si ha mirat per la finestra aquest cap de setmana, haurà vist imatges de gent fent tertúlies, menjat gelat sense mascareta, menys d'un metre dels uns dels altres, sí, gent amb... Això ho ha vist, vostè?
Sí, 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 jo crec que sí. A canvi, com dius tu, Mònica, sempre hi ha parts positives. Ahir vaig tenir que sortir un moment a l'hora que passeja la gent més gran per aquí, i la veritat és que era impecable. Pràcticament tothom anava amb mascareta, hi havia algú que no li tocava raonablement aquella franja d'hora de passeig, però jo vaig pensar, mira, aquests que són els que més risc tenen, aparentment, és lògic, són els que ho fan millor.
Sí, sí.
I probablement és aquesta sensació que dius tu. Jo sempre, la gent jove és més expansiva, es fa...
N'estan més tips, és normal.
Sí, es fan abraçades i penses, bueno... Però clar, bueno no és tant que es contagi un d'ells, que segurament si té sort, i per estadística li tocarà una malaltia greu, però és que pot contagiar algú que no tingui aquesta sort o aquesta, diguéssim, garantia estadística de que li pugui tocar una malaltia més greu. Una persona jove, evidentment, pot contagiar a persones més grans, a persones vulnerables, i causar un petit problema, bé sigui domèstic o bé sigui més gran, de manera que això també s'ha de tenir en compte. O ho fem tots, o tindrem forats, i algun forat se'ns escaparà alguna cosa i tindrem que tallar-ho. Sí, sí.
Quan Salvador Illa diu que el pla de desescalada estableix que s'ha d'estar 14 dies, però que en funció de com evolucioni la situació a cada zona, es poden prendre decisions en el sentit d'escurçar aquest període. Està d'acord amb això?
Sí, sí. Aquesta és una teoria dels 14 dies, que és el temps que ens dona un marge més gran per veure aquesta estabilització i que no hi hagin, diguéssim, oscil·lacions que facin prendre decisions que siguin una mica potser precipitades. Però és cert que en determinats casos, tenint en compte com estigui la situació, si és molt estable, si les capacitats, diguéssim, sanitàries ja estan molt consolidades, doncs en determinats casos es pot considerar escurçar aquest període de 14 a 7 dies, que és lo, diguéssim, lo habitual.
I una altra qüestió. A veure, en fase 2, des d'avui, les poblacions de les regions sanitàries que entren en aquesta fase podran visitar els seus familiars a les residències. Hi ha una part importantíssima de la gent que viu en residències al nostre país, 64.000, n'hem perdut més de 3.700 de persones a les residències, però n'hi ha milers que estan infectades de la Covid-19. Aquestes visites ja a les residències, creu que poden ser un factor de risc?
Si es fan bé, crec que la Generalitat, o vaig sentir la consellera establint com un sistema de classificació de residències i una sèrie de mesures en relació al nombre de contagis o persones contagiades que poden haver-hi, aquí de nou apel·lem una mica al sentit aquest de que hi haurà llocs que serà una mica més arriscat fer determinades coses i s'ha d'anar amb molta prudència, i n'hi haurà altres que dependrà molt del que la persona que visiti la residència es protegeixi degudament, faci les mesures d'higiene. Evidentment, el risc de contagi aquesta situació és molt, 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 molt baix, i a partir d'aquí la persona probablement no té un risc després d'extendre la malaltia cap a fora, ni de fora cap a dintre. És a dir, de nou, és una situació amb la qual aquí sí que hi ha una població realment de risc, que és les persones que estan a les residències. Per tant, la prudència i el compliment de les mesures que es recomanin a cada lloc, com s'ha de fer la visita, com s'ha de preparar, etcètera, etcètera, són molt importants per evitar possibles contagis, sí, sí.
Hem de dir que divendres, quan vam saludar del doctor Trilla, li vam dir, tenim una bona notícia, el nombre de morts és molt baix, el nombre de contagiats també. Doncs després van aparèixer 635 morts. Antoni Trilla avui ha convocat a la consellera de Salut, per tant no li preguntaré a vostè per les estadístiques, perquè em diria que naturalment vostè no ho recompta, però de cop i volta aquestes dades, no?, van mereixer la bronca de Fernando Simón a Catalunya, etc. No? Realment, per fer el seguiment de la pandèmia i sobretot perquè la societat prengui consciència de com d'estrictes n'hem de ser en aquesta fase de desescalada, tenir un retrat fidedigne del que està passant és imprescindible, no?
És del tot imprescindible, jo crec que és fonamental, és una de les coses que més ha confós o ens ha confós a tot, tot admetent que són xifres absolutament sòlides totes, però es compten d'una manera, es comuniquen d'una altra, arriben i es processen en determinats indrets i llavors dius, bueno, però exactament què està passant, no? Clar, la gent li costa molt entendre que es comuniquin tantes persones mortes quan en realitat ja ho eren des de fa temps i ara s'han actualitzat doncs, potser els resultats de la prova o el que toqui, però això és realment, des del punt de vista tècnic, suposo que és sentar-se en una taula, aclarir-ho, i ningú, ni la consellera ni el ministeri, tindran cap problema en entendre-ho bé. El problema és que per la ciutadania i pels que no veuen directament les dades, això suposa una important confusió i, per tant, jo crec que la clau és aquesta. Necessitem dades sòlides, necessitem dades el més aviat possible quan es produeixin i necessitem dades que es puguin analitzar sense aquesta espècie de pujades i baixades que ja de per si n'hi ha, però que, evidentment, amb aquestes actualitzacions el que quedes és despistat. Per exemple, avui heu dit una xifra de morts també de nou alta, dintre de les baixetes que són últimament, afortunadament, però dius, ostres, tu, què està passant aquí, no? Vull dir, els han comptat, són d'ara, són d'abans, com és que els han afegit? Bueno, una mica de lío sí que tenim, però estic segur que la consellera ho explicarà perfectament i espero que a poc es vagi, diguéssim, simplificant aquest sistema i tothom tingui els mateixos números i sàpiga com es compta i no tinguem tants lios.
Sí, esperem-ho així. Ha llegit alguna cosa a nivell científic aquest cap de setmana, Antoni Trilla, que el faci estar esperançat, perquè veiem que hi ha un model de vacuna nord-americà, l'estudi nord-americà encapçalat per l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units, també un model xinès, el de Moderna, aquest, de Pequín, com...
Bueno, anem avançant. Les coses, hi han dades que jo crec que són algunes molt preliminars, altres ja són una mica més sòlides, però encara preliminars, però diguéssim, sembla que hi ha camí per recórrer i, per tant, no s'han donat encara fracassos d'aquests que dius ostres, això no, sembla que no funcionarà. Jo crec que anem en la bona direcció. Probablement un dels estudis més interessants que ha sortit la setmana passada, que en surten masses, és impossible llegir-los a tots, però dels més seriosos, és un que demostra que hi ha un model amb animals d'experimentació, concretament amb un tipus de monos, que pot reproduir bastant bé, dintre d'unes limitacions, el que és la malaltia amb éssers humans. I aquests monos ja han servit per trobar altres vacunes, entre elles la de la polio. Per tant, podem fer determinat tipus d'experimentació amb animals, que sempre és millor fer-ho abans que amb determinades persones, i per tant, això ens permet també avançar més ràpidament amb la recerca. Jo crec que són totes petites bones notícies, però sumades, apunten totes amb la bona direcció. Sí, sí.
Doctor Antoni Trillà, demà ens sentim. Una abraçada. Que tingui un molt bon dia.
Una abraçada.